migdia. Amb Marta Pardell.
Catalunya se situa en nivells de rècord d'ocupació, amb prop de 3.600.000 persones amb feina. El conseller d'Empresa i Ocupació, Roger Torrent, destaca les bones xifres i considera que demostren la resistència de l'economia catalana.
A Catalunya creix la població activa, creix l'ocupació. Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau, amb aspectes fonamentals del món laboral, demostrem de nou fortalesa i resiliència.
I és que segons l'enquesta de població activa hi ha un 14% menys d'atur que ara fa un any, tot i que es detecta un lleu repunt respecte a fa 3 mesos, amb 4.700 persones més sense feina. És dijous, 27 d'octubre de 2022, i tenim més titulars. El president Pedro Sánchez es compromet a portar al Congrés la reforma del delicte de sedició, però demana contraprestacions a Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
Vol que els republicans es comprometin a votar-hi a favor i alhora reconèixer que es va cometre delictes durant el procés. Els republicans li demanen discreció i li recorden que sí que té majoria per aprovar les reformes.
Catalunya multiplica per 4 les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en només un any.
Ara n'hi ha un total de 50.000. A més, enguany s'ha posat en servei més potència en autoconsum que en els 27 anys anteriors. Ho ha anunciat la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
És un honor anunciar-los que a data d'avui, a 27 d'octubre, ja podem dir que hem assolit la fita històrica de les 50.000 instal·lacions d'autoconsum al nostre país, a Catalunya, amb pràcticament 400 megawatts de potència instal·lada.
El govern prepara la xarxa catalana pel dret al temps.
És una iniciativa que ha de servir per compartir les experiències de millora en usos del temps que es fan arreu de Catalunya. La consellera Tània Verge destaca que cal reivindicar el dret a tenir temps.
Podem proclamar que existeix el dret al temps, però l'hem de construir col·lectivament. Per tant, és un objectiu conjunt de totes les institucions, però no només.
En cultura, l'Ateneu Barcelonès commemora els 150 anys obrint la nova seu convertida en un museu als ciutadans.
La Junta, presidida per Isona Passola, es marca com a objectiu augmentar el nombre de socis i aconseguir la sostenibilitat econòmica de la institució.
Pel que fa als esports, el Barça queda eliminat de la Lliga de Campions i jugarà un any més l'Europa League. Eduard Cabré.
Els de Xavi Hernández van saltar el terreny de joc sabent que estaven fora de la competició i van acabar perdent davant del Bayern de Múnic per 0-3. L'equip blaugrana jugarà a partir del mes de febrer la segona competició continental.
Toca també fer un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Per fer-ho, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Encara mantenim alguns núvols cap a punts del nord-est i també cap a les Terres de l'Ebre, d'altres de mitjans que estan afectant a d'altres indrets del país, però tot i això la temperatura es manté força suau i de fet ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. A hores d'ara ja estem parlant d'aquests 29 graus a Torroja del Priorat. Si ens anem cap a Mollerussa amb aquests 25 graus, o bé si tirem a Terrassa amb 25 graus també. En canvi, cap al nord del país la temperatura és més suau, més baixa, però en conjunt també ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. I és que al llarg de la tarda mantindrem aquest ambient assolellat amb l'arribada tan sols d'alguns núvols prims que tendiran a deixar el cel poc ennuvolat o bé enteranyinat. De cara als propers dies continuarem parlant d'un temps agradable i amb aquesta temperatura, sobretot de cara a demà, que es mantindrà elevada, sí que la tendència és que ja es vagi normalitzant, sobretot ja de cara a la setmana vinent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya supera el rècord d'ocupació en un tercer trimestre dels darrers 15 anys, amb prop de 3.600.000 treballadors amb feina. Segons les dades de l'enquesta de població activa, hi ha un 14% menys d'atur que ara fa un any. Ara bé, si es compara amb el trimestre passat, la desocupació repunta lleument amb 4.700 persones més i eleva la taxa fins al 9,3%. Són dues centèsimes més. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Entre juliol i setembre, l'ocupació aconsegueix fintar la inflació i generar un 2,3% més d'ocupació que l'any passat. Això fa que la taxa d'atur del 9,31% sigui la més baixa per un tercer trimestre des de fa 14 anys. Malgrat tot, si es compara amb el trimestre anterior, la desocupació marca una lleu tendència creixent amb un total de 365.000 treballadors sense feina. Escoltem Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball.
A Catalunya creix la població activa, creix l'ocupació. Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau, amb aspectes fonamentals del món laboral, demostrem de nou fortalesa i resiliència.
En la mateixa línia, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha destacat la capacitat de Catalunya i d'Espanya de crear ocupació malgrat l'escalada de preus històrica.
Somos el país de Europa que más empleo está creando desde la guerra, claramente, porque en general están parados los mercados de trabajo porque la situación internacional es muy, muy, muy compleja. En España, el punto de reflexión, y en Cataluña también en particular, es la resiliencia de la economía y la capacidad todavía de crear empleo en condiciones internacionales muy difíciles.
Al seu torn, tot i les bones xifres d'ocupació, Comissions Obreres incideix en la necessitat d'aprovar uns nous pressupostos de cara a l'any vinent per garantir l'escut social. Ricard Balleres, la secretària d'Economia i Treball del sindicat.
Estem, per tant, al moment que s'està generant ocupació, que aquesta ocupació que es genera és de qualitat i que, a més, hi ha un element, un factor d'estabilitat en un moment de fortes incerteses. Per tant, és prioritari que hi hagin inversions en el teixit productiu mitjançant uns pressupostos estatals, però també autonòmics. És fonamental perquè el que s'ha de fer és ampliar l'escut social per protegir les persones que més estan patint la pèrdua de poder adquisitiu.
A tot això, des d'avui els autònoms unipersonals poden demanar una subvenció de 18.000 euros per contractar una persona aturada de forma indefinida durant un any i mig. A tot això, des d'avui els autònoms unipersonals poden demanar una subvenció de 18.000 euros per contractar una persona aturada de forma indefinida durant un any i mig. Es tracta del nou programa Tu més U, que ha anunciat el conseller Torrent i que està dotat amb 10 milions d'euros.
Mentrestant, els pressupostos generals de l'Estat han superat el primer tràmit al Congrés, amb 186 vots en contra, les esmenes de la totalitat, 159 a favor i 3 abstencions. Així doncs, el PSOE ha sumat Esquerra, el PNB i EH Bildu a la majoria per continuar tramitant els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'encarregat d'explicar el posicionament d'Esquerra Republicana al Congrés respecte als pressupostos ha estat el diputat Joan Margall. Ha criticat l'augment de la despesa militar i ha demanat un mecanisme de garantia de l'execució de les inversions a Catalunya. I ha explicat així per què els avalen.
No negociar estos presupuestos no haría caer a la monarquía. No negociar estos presupuestos no haría caer el régimen del 78. No negociar estos presupuestos, lo único que conseguiría sería que se prorrogaran los anteriores o que se intentaran aprobar con una mayoría alternativa más hostil para los intereses de Cataluña. En este caso, por tanto, como en tantos otros en la vida, no negociar significa perder.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit que és conscient que l'aval temporal dels republicans no és un xec en blanc, però ha argumentat que els números compleixen amb Catalunya i recullen qüestions fonamentals per als republicans. La negociació per aprovar els comptes de l'Estat continuarà durant setmanes i el ple per votar-los es preveu a finals de novembre.
I encara en clau econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa fins a l'1,6% el creixement de l'economia catalana previst per l'any que ve.
Sobretot per l'impacte negatiu de la crisi energètica. La Cambra preveu que enguany el PIB augmentarà un 4,3% gràcies al dinamisme del mercat de treball, el consum de les llars i la recuperació del turisme estranger. Però la crisi energètica i la inflació a l'alça perjudicaran negativament l'economia amb un augment de preus per sobre del 5%. Des de la Cambra apunten que ara mateix la creació d'ocupació és el motor que sosté el consum de les llars, malgrat la pèrdua de poder adquisitiu.
Notícies en xarxa.
Obrim pàgina política. El govern central portarà al Congrés les reformes de diversos delictes del Codi Penal, entre ells la sedició, per tal d'homologar-los als estàndards europeus. El president Pedro Sánchez suggereix que abans Esquerra es comprometi a votar-hi a favor i alhora reconèixer que es van cometre delictes durant el procés. Els republicans li demanen discreció en les negociacions i li recorden que sí que té majoria per aprovar les reformes. Mont Carvajal.
La reforma del Codi Penal es debatrà al Congrés de Diputats. Ho ha anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, quan responia al diputat d'Esquerra, Joan Margall, en el debat dels pressupostos.
La voluntat del govern de homologar los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en nuestro país, eso saben ustedes que no formando parte de este capítulo presupuestario es un compromiso firme que tiene el presidente del gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que és de gira per Kènia i Sud-àfrica, ha dit en una conversa informal amb periodistes que Esquerra Republicana hauria d'assumir que es van cometre delictes durant el procés i assegurar que votaran a favor de la reforma d'aquests delictes. Sánchez i el govern espanyol fa mesos que diuen que el debat s'ha d'abordar quan hi hagi majoria al Congrés. I avui el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha recordat a Sánchez que la majoria ja existeix i li ha demanat discreció en les negociacions.
Sugerimos al PSOE, como ayer hicimos, otra vez, de que no hable tanto. Creo que la peor manera de que algo salga bien es telegrafiarlo. Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira.
La majoria absoluta al Congrés de Diputats és de 175 vots. La reforma de la sedició tindria a priori 190. El debat per reformar aquest i altres delictes es faria a partir del mes de desembre, després que en principi s'aprovin els pressupostos.
Seguim amb política catalana. La Comissió de l'Estatut dels Diputats es reunirà dijous de la setmana que ve per avaluar la situació del parlamentari de Junts, Francesc de Dalmases.
I és que el Parlament investiga un incident de Dalmases amb la subdirectora del programa Facs de TV3, a la qual va intimidar després d'una entrevista a Laura Borràs, segons un informe intern del partit que ha provocat la dimissió del diputat com a vicepresident de Junts. L'objectiu de la sessió és començar una investigació per analitzar si Dalmases ha vulnerat el codi de conducta del Parlament amb el seu comportament. La mesa de la comissió en qüestió, presidida pel diputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, s'ha reunit aquest matí per acordar el procediment del cas i ha fixat el 3 de novembre per celebrar la trobada. El codi de conducta del Parlament estableix una amonestació pública o multes de 600 a 12.000 euros per infraccions lleus i també obre la possibilitat que el ple aprovi una suspensió temporal pels casos molt greus.
Us ho dèiem en titulars. En només un any, Catalunya ha multiplicat gairebé per 4 el nombre d'instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic i ha arribat a les 50.000, una xifra que equivale a una superfície total d'un miler de camps de futbol. A més, en el que portem de 2022, s'ha posat en servei més potència en autoconsum que durant els 27 anys anteriors. Són dades que pel govern català demostren l'impacte clarament positiu del decret que va aprovar ara fa un any i que simplificava notablement els tràmits administratius. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'anàlisi de les dades presentades pel Departament d'Acció Climàtica permeten veure que el gruix d'aquestes instal·lacions, 9 de cada 10, són d'usuaris domèstics o de petites empreses, i gairebé totes disposen de compensació pels excedents que generen o bé comercialitzen l'energia sobrant. Per demarcacions, l'àrea metropolitana lidera el rànquing, també és on hi ha més sostres disponibles, seguida de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. Una classificació que en el cas de les instal·lacions en sòl no urbanitzable se situa a l'inrevés. Teresa Jordà és la consellera d'Acció Climàtica.
Hem multiplicat per més de 3,8 el número total d'instal·lacions d'autoconsum a Catalunya en poc més d'un any i més que triplicat els 120 megawatts del juny del 21.
Pel que fa a l'autoconsum col·lectiu, el nombre d'instal·lacions també ha crescut, però menys per culpa, segons el govern, dels problemes i els llargs terminis de les distribuïdores per atendre les connexions a la xarxa, aduint que aquesta està saturada. Per aquest motiu, reclama a les companyies més inversions per incrementar la seva capacitat. Un govern que, per cert, ha anunciat que ben aviat entraran en funcionament 4 nous parcs eòlics, dos situats a la Terra Alta, un a les Garrigues i un al Priorat.
Seguim amb més iniciatives de l'executiu. El govern revisarà els menús de migdia a 42 escoles catalanes aplicant criteris de menjar saludable. És l'anunci que ha fet avui el president Pere Aragonès en un acte conjunt amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el nou conseller de Salut ha estat a l'escola Bressol Pla de Fornells de la capital catalana. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Encara no es coneixen molts detalls d'aquesta iniciativa, però el president s'hi ha confirmat que la primera fase del pla afectarà 42 escoles i després s'anirà estenent a la resta del sistema.
També promourem des del govern de Catalunya la revisió dels menús de migdia tenint en compte els criteris i les orientacions recollides de la guia. Ho comencem fent amb 42 escoles que revisaran doncs el que són els seus menús com a punt de partida per estendre la revisió al conjunt del sistema.
Els criteris per canviar els menús infantils seguiran pràcticament les recomanacions incloses a la guia de l'alimentació saludable en la primera infància. Avui Aragonès i Ada Colau, juntament el conseller de Salut, Manel Balcells, han presentat l'actualització d'aquest text. President i alcaldessa han coincidit en la necessitat de reformar els models de contractació pública per afavorir aquelles empreses que fan menjar saludable i de qualitat tant a l'àmbit educatiu com a hospitals i residències de gent gran.
I no deixem aquest àmbit educatiu, ja que Comissions Obreres de les Comarques de Girona denuncien males praxis en la contractació dels monitors que han cobert l'hora del lleure durant les tardes de setembre. El sindicat denuncia un cas concret, però n'ha comptabilitzat fins a 8 més entre Girona i Salt i creuen que en poden haver molts més. Girona FM, Pau Villafañe.
Treballadors sense contracte, ràtios desorbitades, diferents sous per la mateixa feina o horaris diferenciats són alguns dels greuges que, segons el sindicat, fan les empreses encarregades per part del departament de contractar el personal de lleure. Com a exemple, el cas de la filla de Xavier Villarreal, regidor de Guanyem Girona a l'Ajuntament, que va estar dues setmanes treballant sense contracte. El mateix Villarreal convida a denunciar aquestes situacions.
Animar les famílies, o en aquest cas treballadores afectades, que es dirigeixin a nivell sindical per denunciar aquests fets, per al fet precisament de visibilitzar aquests casos, perquè, com hem dit i els hem dit a tothom que se'ns ha adreçat, si no es mostra el cas, no es pot denunciar i, per tant, no es pot erradicar i es repetirà en un futur.
Hi ha constatats entre Girona i Salt ja 8 casos més que han estat en aquesta situació i creuen que poden haver-n'hi molts més, fet que pel sindicat demostra la mala gestió del Departament d'Educació.
Us ho destacàvem en titulars. El govern ha presentat aquest migdia la Xarxa Catalana pel Dret al Temps en el context de la Time Use Week. És una iniciativa que ha de servir sobretot per compartir les experiències de millora en usos del temps que es fan arreu de Catalunya. Núria de José Gomar.
La consellera Tània Verge ha explicat que el dret al temps és ara per ara un objectiu que s'ha de construir. Els debats ja s'han fet, ha dit, i ara és el moment d'implementar mesures. La consellera ha definit el dret al temps com un dret de drets, perquè sense aquest no es poden garantir els drets a la salut, a la igualtat o d'altres.
Ara mateix hem de ser conscients que és un objectiu. És a dir, podem proclamar que existeix el dret al temps, però l'hem de construir col·lectivament. Per tant, és un objectiu conjunt de totes les institucions, però no només, perquè com que estem parlant d'una transformació cultural molt de fons, hem d'implicar-nos al conjunt de la societat, tots els agents, tots els actors, en tots els espais, cada dia.
La Xarxa Catalana pel Dret al Temps inclou tota mena d'agents, administracions, entitats, patronals i sindicats, entre elles la Federació i l'Associació de Municipis i l'Associació de Micropobles de Catalunya. A més de posar en comú experiències, es preveu crear repositoris de bones pràctiques, trobar moments per compartir i, fins i tot, crear un segell que reconegui les bones pràctiques.
A Barcelona, les terrasses del carrer d'Enric Granados hauran de tancar una hora abans a partir de demà, és a dir, a les 11 de la nit. Ho ha anunciat aquest matí l'Ajuntament després de les queixes del veïnat per molèsties i sorolls que generen aquestes terrasses. Divendres, dissabtes i festius, l'horari de tancament serà a la mitjanit. Joan Ferrer.
La nova mesura s'ha publicat avui al butlletí oficial de la província i entrarà en vigor demà mateix. Així, els 82 locals que tenen terrassa Enric Granados ja han estat notificats que hauran de tancar una hora abans i si ho incompleixen s'exposen a sancions de fins a 3.000 euros. Segons el regidor de l'Eixample de l'Ajuntament de Barcelona, Pau González, així es pretén combatre l'excés de soroll a les nits i garantir el descans del veïnat.
El compromís d'aquest Ajuntament és no permetre que es malmeti el descans i la salut dels veïns i veïnes. No podem deixar que cap activitat vagi en perjudici dels veïns i veïnes, del seu descans, de la seva salut. Al final, aquí el que fem és intentar posar mesures per recuperar un equilibri que Enric Granados s'ha trencat.
Actualment, al carrer Enric Granados hi ha 1.600 veïns empadronats i 1.324 cadires de terrasses, i ha estat una de les 6 parts de Barcelona definides com a zona saturada de terrasses, on no es consolidarà cap de les llicències temporals que es van donar durant la pandèmia. D'altra banda, les terrasses de les places del Sol i la Revolució, al barri de Gràcia, també avançaran una hora al tancament.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem a Tarragona, que ha visitat per primer cop aquest matí el ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá. Ho ha fet per abordar amb diferents agents la reforma del reglament de la llei d'estrangeria. Després d'un primer contacte amb el Col·legi d'Advocats, Escrivá ha anunciat millores en l'atenció als usuaris de la Seguretat Social. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
La primera visita oficial d'Escrivá a Tarragona s'ha iniciat al Col·legi d'Advocats, on el ministre ha participat en una conferència on s'han posat sobre la taula les reformes de la llei d'estrangeria. Després, Escrivà ha visitat els directius de la Seguretat Social. Ha anunciat que el Ministeri estudia fórmules per millorar l'atenció, amb greus problemes per poder-hi accedir a fer qualsevol consulta, gestió o tràmit. Ha declarat que estan reforçant les plantilles de la Seguretat Social, que porten congelades des del 2012. Volen complementar-ho amb nous projectes pilots que estan desenvolupant, com la utilització de videoconferències com a alternativa a la presencialitat.
También queremos complementar con proyectos pilotos que estamos desarrollando y que yo creo que aquí también se pueden extender pronto, de utilizar videoconferencias, que es una alternativa que puede ayudar también en muchos casos.
Per tancar la seva visita, el ministre acudirà a la Fundació Gresol, on farà una exposició sobre què estan fent des del govern per mitigar la pujada de preus i es trobarà amb agents socials per discutir les polítiques del ministeri.
Anem fins a Mollerussa, on ja estan preparant la Fira de Sant Josep, que l'any vinent arribarà a la 150a edició. Comptarà amb una ampliació del recinte firal, on s'ubicarà el sector dels tractors. Amb això, els expositors de maquinària agrícola guanyaran 3.000 metres quadrats nets d'exposició. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alonso.
S'acosta la 150a Fira de Sant Josep, on els tractors tindran una gran presència amb un nou espai de 9.000 metres quadrats que s'habilitarà darrere del recinte firal. D'aquesta manera s'incrementa en un 50% els 6.000 metres quadrats d'exposició actuals. Així ho ha dit a Ràdio Ponent el director de Fira Mollerussa, Xavier Roure.
A darrere els pavins firals, on hi ha una esplanada de 19.000 metres quadrats que permeten treballar de manera neta, molt més àmplia, facilitats de muntatge i creant un epicentre agro totalment amb aquest espai, amb aquest nou espai firal.
Fira de Mollerussa va arribar amb un acord amb aquest sector agrícola després d'escoltar les seves demandes per professionalitzar la Fira de Sant Josep. En aquest sentit, s'ha reubicat la zona d'atraccions, que també forma part d'aquests dies, tot i que la prioritat sempre és la fira. Des de Fira de Mollerussa reivindica que el canvi té vocació de permanència i que ajudarà a generar una dinàmica firal més professional.
És moment per la cultura. L'Ateneu Barcelonès commemora els 150 anys, igual que la Fira de Sant Josep ho fa obrint la seva seu, convertida en museu als ciutadans. La Junta, presidida per Isona Passola, es marca com a objectiu augmentar el nombre de socis i aconseguir la sostenibilitat econòmica de la institució. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El 13 d'abril de l'any 1872 neix l'Ateneu Barcelonès. Enguany se'n compleixen 150 anys i, per celebrar-ho, la institució s'ha renovat exteriorment amb la rehabilitació de l'entrada de carruatges i la creació d'un nou punt d'atenció als socis. També s'ha rehabilitat el sostre de la biblioteca i l'ascensor històric i s'ha instal·lat un nou sistema antiincendis. Feta la reforma, com ha explicat la vicepresidenta cultural de l'Ateneu, Lluïsa Julià, la institució s'obre als ciutadans.
Amb una museïtzació dels seus espais, amb 25 espais emblemàtics, que a través d'uns QRs accedeixes a una informació molt més àmplia, tant, diguéssim, escrita com a través de vídeos i altre material que es troba a la biblioteca.
La institució, a més, es troba en procés de reforma. També es vol augmentar el nombre de socis i rejuvenir un Ateneu amb una mitjana d'edat d'entre 45 i 55 anys. A més, s'ha obert el restaurant al públic i es fomenten els vincles amb el barri, tot plegat per aconseguir la sostenibilitat econòmica de la institució.
I la Filmoteca de Catalunya ha posat en marxa un pla de digitalització de fons fotoquímics per adaptar-los als nous formats i poder-los projectar en àmbits privats i també en circuits comercials.
Tot plegat es fa de la mà de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya amb un procés de conservació i recuperació que es fa en part al Parc Audiovisual de Catalunya, on té la seu la Filmoteca, i també a la seu de l'ESCAC a Terrassa.
Les pel·lícules ja estan conservades, estan ben conservades les que s'han pogut conservar, però ara el que es tracta, degut precisament al digital, és a visibilitzar-les. Per tant, l'objectiu d'aquest pla no és conservar millor, que ja ho estem fent, sinó visibilitzar.
Paraules del director de la Filmoteca, Esteve Rimbau. El pla vol donar visibilitat al cinema català elaborat i conservat entre 1940 i 2014, que es troben en format fotoquímic i del qual aquest 2022 ja es treballa amb un total de 8 cintes.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça ha quedat eliminat de la Lliga de Campions i jugarà un any més l'Europa League. Els de Xavi Hernández van saltar el terreny de joc sabent ja que estaven fora de la competició i van acabar perdent davant del Bayern de Múnich per 0-3. L'equip blaugrana jugarà a partir del mes de febrer la segona competició continental. Un cop acabat el partit, el president del Barça, Joan Laporta, va agrair a l'equip i a l'afició l'esforç.
No se'ls pot recriminar res perquè, insisteixo, era molt difícil de jugar aquest partit. I gràcies a l'afició i gràcies a que els jugadors han donat la cara, doncs jo crec que ara podem ja a dir que hem de mirar endavant, ens queda la Lliga, ens queden altres competicions, ens hem de refer, però no ens podem aturar, hem de mirar endavant, tenim jugadors molt joves, han donat la cara, els estic agraït a tots, tant a l'afició com als jugadors, i als entrenadors, per suposat, que està fent una bona feina, molt bona feina.
I avui és el torn pel Barça femení, que visita el camp del Rosengard de Suècia. Després d'estrenar-se la passada setmana a la Champions amb golejada per 9-0 davant del Benfica, aquesta tarda, a partir de 6:45, les de Jonathan Giraldez juguen la segona jornada de la màxima competició continental. Ho faran a un estadi a Suècia que estarà ple de gom a gom.
I crec que es caracteritza principalment per això, perquè és un equip molt ordenat, que a nivell col·lectiu juga molt bé, i serà difícil, perquè a més venen de guanyar la Lliga aquesta setmana. Crec que està tot venut, per tant jo crec que veurem un gran partit, un partit de Champions.
Més futbol aquest diumenge. A 1:45 del migdia, la xarxa oferirà el partit de tercera federació entre el líder, l'Europa, i el nouvingut a la categoria, la Unió Esportiva Rapitenca. Al programa En Joc de la xarxa hem parlat amb l'entrenador d'una Europa, Ignasi Sanabra, que porta 7 victòries seguides.
Ens estimem amb la màxima naturalitat possible. Sabem que el que estem fent no és normal, com et deia, sabem que vindran moments difícils, i ho gestionem amb naturalitat. L'Europa de tercera divisió sempre és un aspirant a l'ascens, però igual que ets un aspirant, igual que altres equips.
I parlem de waterpolo. A la Europa Cup masculina, el Mediterrani afronta avui el primer partit de la fase contra el Zagreb de Croàcia. Serà a partir de les 7 de la tarda. I a la Sisa Borges Vall, parlem de tenis de taula, afronta avui el segon partit consecutiu de la Lliga d'aquesta setmana. Ho fa al Centre de Tecnificació de les Borges Blanques. Després de guanyar ahir el Pontevedra per 4-1, aquesta tarda buscarà un nou triomf, serà el segon del curs si l'aconsegueix davant de l'Irun Lekea Enea. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
El 30 d'octubre a l'Auditori, Salvador Brotons es posa al capdavant de la banda municipal de Barcelona.
Junts retran homenatge a la Mot de Grignon, important figura per a la banda, nascut fa 150 anys, i a Manuel Oltra, en el centenari del seu naixement.
Entrades a auditori.cat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui tornen acompanyada i farem una ruta en tractoret, en aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, ha travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pi fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. Ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant. el cartell que assenyala una farga i sempre que passem per aquest punt de carretera anem de pressa. A partir d'ara ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc a poc anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Catalunya se situa en nivells de rècord d'ocupació, amb prop de 3.600.000 persones amb feina. El conseller d'Empresa i Ocupació, Roger Torrent, destaca aquestes bones xifres i considera que demostren la resistència de l'economia catalana.
A Catalunya creix la població activa, creix l'ocupació. Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau, amb aspectes fonamentals del món laboral, demostrem de nou fortalesa i resiliència.
Segons l'enquesta de població activa, hi ha un 14% menys d'atur que ara fa un any, tot i que sí que es detecta un lleu repunt respecte de fa 3 mesos, amb 4.700 persones més sense feina. És dijous 27 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. El Banc Central Europeu acaba de pujar els tipus d'interès un 0,75, el situa en el 2%. Sònia Kerr.
D'aquesta manera, l'ENS intenta posar fre a la inflació que al setembre es va situar en el 9,9% a la zona euro i que s'espera que continuï en xifres elevades.
Pedro Sánchez es compromet a portar al Congrés la reforma del delicte de sedició, però demana contraprestacions a Esquerra Republicana.
Vol que republicans es comprometin a votar-hi a favor i alhora reconèixer que es van cometre delictes durant el procés. Els republicans li demanen discreció i li recorden que sí té majoria per aprovar les reformes.
Catalunya multiplica per 4 les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en només un any.
Ara n'hi ha un total de 50.000. A més, enguany s'ha posat en servei més potència en autoconsum que en els darrers 27 anys. Ho ha anunciat la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Joda.
És un honor anunciar-los que a data d'avui, a 27 d'octubre, ja podem dir que hem assolit la fita històrica de les 50.000 instal·lacions d'autoconsum al nostre país, a Catalunya, amb pràcticament 400 megawatts de potència instal·lada.
A Barcelona, les terrasses del carrer d'Enric Granados hauran de tancar una hora abans, a partir de demà.
L'Ajuntament ha anunciat que el tancament serà a les 11 de la nit després de les queixes del veïnat per molèsties i soroll. Divendres, dissabtes i festius, però l'horari de tancament serà a la mitjanit.
En cultura, l'Ateneu Barcelonès commemora els 150 anys obrint la seva seu, convertida en un museu als ciutadans.
La Junta presidida per Isona Passola es marca com a objectiu augmentar el nombre de socis i aconseguir la sostenibilitat econòmica de la institució.
En esports, el Barça queda eliminat de la Lliga de Campions i jugarà un any més l'Europa League. Eduard Cabré.
Els de Xavi Hernández van saltar al terreny de joc sabent ja que estaven fora de la competició i van acabar perdent davant del Bayern de Múnich per 0-3. L'equip blaugrana jugarà a partir del mes de febrer la segona competició continental.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Encara mantenim alguns núvols cap a punts del nord-est i també cap a les Terres de l'Ebre, d'altres de mitjans que estan afectant a d'altres indrets del país, però tot i això la temperatura es manté força suau i de fet ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. A hores d'ara ja estem parlant d'aquests 29 graus a Torroja del Priorat, si ens anem cap a Mollerussa amb aquests 25 graus, o bé si tirem a Terrassa amb 25 graus també, en canvi cap al nord del país, la temperatura és més suau, més baixa, però en conjunt també ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. I és que al llarg de la tarda mantindrem aquest ambient assolellat amb l'arribada tan sols d'alguns núvols prims que tendiran a deixar el cel poc ennuvolat o bé enteranyinat. De cara als propers dies continuarem parlant d'un temps agradable amb aquesta temperatura, sobretot de cara a demà, que es mantindrà elevada. Sí que la tendència és que ja es vagi normalitzant, sobretot ja de cara a la setmana vinent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya supera el rècord d'ocupació en un tercer trimestre dels darrers 15 anys. Ho fa amb prop de 3.600.000 treballadors amb feina. Segons les dades de l'enquesta de població activa, hi ha un 14% menys d'atur que ara fa un any. Ara bé, si es compara amb el trimestre passat, la desocupació repunta lleument amb 4.700 persones més i eleva la taxa fins al 9,3%, dues centèsimes més. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Entre juliol i setembre, l'ocupació aconsegueix fintar la inflació i generar un 2,3% més d'ocupació que l'any passat. Això fa que la taxa d'atur del 9,31% sigui la més baixa per un tercer trimestre des de fa 14 anys. Malgrat tot, si es compara amb el trimestre anterior, la desocupació marca una lleu tendència creixent amb un total de 365.000 treballadors sense feina. Escoltem Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball.
A Catalunya creix la població activa, creix l'ocupació. Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau, amb aspectes fonamentals del món laboral, demostrem de nou fortalesa i resiliència.
En la mateixa línia, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha destacat la capacitat de Catalunya i d'Espanya de crear ocupació malgrat l'escalada de preus històrica.
Somos el país d'Europa que más empleo está creando desde la guerra, claramente, porque en general están parados los mercados de trabajo porque la situación internacional es muy, muy, muy compleja. En España el punto de reflexión, y en Cataluña también en particular, es la resiliencia de la economía y la capacidad todavía de crear empleo en condiciones internacionales muy difíciles.
Al seu torn, tot i les bones xifres d'ocupació, Comissions Obreres incideix en la necessitat d'aprovar uns nous pressupostos de cara a l'any vinent per garantir l'escut social. Ricard Ballera és la secretària d'Economia i Treball del sindicat.
Estem, per tant, al moment que s'està generant ocupació, que aquesta ocupació que es genera és de qualitat i que, a més, hi ha un element, un factor d'estabilitat en un moment de fortes incerteses. Per tant, és prioritari que hi hagin inversions en el teixit productiu mitjançant uns pressupostos estatals, però també autonòmics. És fonamental perquè el que s'ha de fer és ampliar l'escut social per protegir les persones que més estan patint la pèrdua de poder adquisitiu.
A tot això, des d'avui els autònoms unipersonals poden demanar una subvenció de 18.000 euros per contractar una persona aturada de forma indefinida durant un any i mig. Es tracta del nou programa Tu més 1, que ha anunciat el conseller Torrent i que està dotat amb 10 milions d'euros.
I seguim en clau econòmica. Aquestes dades us hem d'afegir una última hora. El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès 0,75 punts i el situa en el 2%.
D'aquesta manera, l'entitat intenta posar fre a la inflació, que al setembre es va situar en el 9,9% a la zona euro i que s'espera que continuï en xifres elevades. De cara al futur, el Banc Central Europeu assegura que l'evolució dels tipus dependrà del comportament dels preus.
Mentrestant, els pressupostos generals de l'Estat han superat el primer tràmit al Congrés amb 186 vots en contra de les esmenes a la totalitat, 159 a favor i 3 abstencions. Així doncs, el PSOE ha sumat Esquerra Republicana, el PNB i EH Bildu a la majoria per continuar tramitant els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'encarregat d'explicar el posicionament d'Esquerra Republicana al Congrés respecte als pressupostos ha estat el diputat Joan Margall. Ha criticat l'augment de la despesa militar i ha demanat un mecanisme de garantia de l'execució de les inversions a Catalunya. I ha explicat així per què els avalen.
No negociar estos presupuestos no haría caer a la monarquía. No negociar estos presupuestos no haría caer el régimen del 78. No negociar estos presupuestos lo único que conseguiría sería que se prorrogaran los anteriores o que se intentaran aprobar con una mayoría alternativa más hostil para los intereses de Cataluña. En este caso, por tanto, como en tantos otros en la vida, no negociar significa perder.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit que és conscient que l'aval temporal dels republicans no és un xec en blanc, però ha argumentat que els números compleixen amb Catalunya i recullen qüestions fonamentals per als republicans. La negociació per aprovar els comptes de l'Estat continuarà durant setmanes i el ple per votar-los es preveu a finals de novembre.
Mont, seguim amb tu, ja que avui hem sabut que el govern central portarà al Congrés les reformes de diversos delictes del Codi Penal, entre ells la sedició, per tal d'homologar-los als estàndards europeus. Pedro Sánchez suggereix que abans Esquerra es comprometi a votar-hi a favor i alhora reconèixer que es van cometre delictes durant el procés. Els republicans li han demanat avui des del Congrés discreció en les negociacions i li recorden que sí que té majoria per aprovar aquestes reformes, oi?
La reforma del Codi Penal es debatrà al Congrés de Diputats. Ho ha anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, quan responia al diputat d'Esquerra, Joan Margall, en el debat dels pressupostos.
La voluntat del govern de homologar los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en nuestro país, Eso saben ustedes que no formando parte de este capítulo presupuestario es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que és de gira per Kènia i Sud-àfrica, ha dit en una conversa informal amb periodistes que Esquerra Republicana hauria d'assumir que es van cometre delictes durant el procés i assegurar que votaran a favor de la reforma d'aquests delictes. Sánchez i el govern espanyol fa mesos que diuen que el debat s'ha d'abordar quan hi hagi majoria al Congrés. I avui el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha recordat a Sánchez que la majoria ja existeix i li ha demanat discreció en les negociacions.
Sugerimos al PSOE, como ayer hicimos, otra vez, de que no hable tanto. Creo que la peor manera de que algo salga bien es... telegrafiarlo. Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira.
La majoria absoluta al Congrés de Diputats és de 175 vots. La reforma de la sedició tindria a priori 190. El debat per reformar aquest i altres delictes es faria a partir del mes de desembre, després que en principi s'aprovin els pressupostos.
I seguim amb política catalana. La Comissió de l'Estatut dels Diputats es reunirà dijous de la setmana que ve per avaluar la situació del parlamentari de Junts, Francesc de Dalmases.
I és que el Parlament investiga un incident de Dalmases amb la subdirectora del programa Fax de TV3, a la qual va intimidar després d'una entrevista a Laura Borràs, segons un informe intern del partit, i que ha provocat la dimissió del diputat com a vicepresident de Junts. L'objectiu de la sessió és començar una investigació per analitzar si de Dalmases ha vulnerat el codi de conducta del Parlament amb el seu comportament. La mesa de la comissió en qüestió, presidida pel diputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, s'ha reunit aquest matí per acordar el procediment del cas i ha fixat el 3 de novembre per celebrar la trobada. El codi de conducta del Parlament estableix una amonestació pública o multes de 600 a 12.000 euros per infraccions lleus i també obre la possibilitat a que el ple aprovi una suspensió temporal pels casos molt greus.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars. En només un any, Catalunya ha multiplicat gairebé per 4 el nombre d'instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic i ha arribat a les 50.000. És una xifra que equival a una superfície total d'un miler de camps de futbol. A més, en el que portem de 2022, s'ha posat en servei més potència en autoconsum que durant els 27 anys anteriors. Són unes dades que pel govern català demostren l'impacte clarament positiu del decret que va aprovar ara fa un any i que simplificava notablement els tràmits administratius. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'anàlisi de les dades presentades pel Departament d'Acció Climàtica permeten veure que el gruix d'aquestes instal·lacions, 9 de cada 10, són d'usuaris domèstics o de petites empreses, i gairebé totes disposen de compensació pels excedents que generen o bé comercialitzen l'energia sobrant. Per demarcacions, l'àrea metropolitana lidera el rànquing, també és on hi ha més sostres disponibles, seguida de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. Una classificació que, en el cas de les instal·lacions en sòl no urbanitzable, se situa a l'inrevés. Teresa Jordà és la consellera d'Acció Climàtica.
Hem multiplicat per més de 3,8 el número total d'instal·lacions d'autoconsum a Catalunya en poc més d'un any i més que triplicat els 120 megawatts del juny del 21.
Pel que fa a l'autoconsum col·lectiu, el nombre d'instal·lacions també ha crescut, però menys per culpa, segons el govern, en dels problemes i els llargs terminis de les distribuïdores per atendre les connexions a la xarxa, aduint que aquesta està saturada. Per aquest motiu, reclama a les companyies més inversions per incrementar la seva capacitat. Un govern que, per cert, ha anunciat que ben aviat entraran en funcionament 4 nous parcs eòlics, dos situats a la Terra Alta, un a les Garrigues i un al Priorat.
Encara més iniciatives de l'executiu. El govern revisarà els menús de migdia. 42 escoles catalanes aplicant criteris d'alimentació saludable. És l'anunci que ha fet el president Pere Aragonès en un acte conjunt amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el nou conseller de Salut. Ha estat a l'escola Bressol Pla de Fornells, a la capital catalana. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Encara no es coneixen molts detalls de la iniciativa, però el president català sí ha pensat que la primera fase del pla afectarà 42 escoles.
També promourem, des del Govern de Catalunya, la revisió dels menús de migdia, tenint en compte els criteris i les orientacions recollides de la guia. Ho comencem fent amb 42 escoles que revisaran doncs el que són els seus menús com a punt de partida per estendre la revisió al conjunt del sistema.
Així, els criteris per canviar els menús seguiran pràcticament les recomanacions incloses a la guia de l'alimentació saludable en la primera infància. Avui, Aragonès i Ada Colau, juntament al conseller de Salut, Manel Balcells, han presentat l'actualització del text. President i alcaldessa també han coincidit en la necessitat de reformar els models de contractació pública per afavorir aquelles empreses que fan menjar saludable i de qualitat tant a l'àmbit educatiu com a hospitals i residències de gent gran.
Gràcies, Anna. Són gairebé 3:45. El govern ha presentat aquest migdia la xarxa catalana pel dret al temps en el context de la Time Use Week. És una iniciativa que ha de servir sobretot per compartir les experiències de millora en usos del temps que es fan arreu de Catalunya. Núria de José Gomar.
La consellera Tània Verge ha explicat que el dret al temps és ara per ara un objectiu que s'ha de construir. Els debats ja s'han fet, ha dit, i ara és el moment d'implementar mesures. La consellera ha definit el dret al temps com un dret de drets, perquè sense aquest no es poden garantir els drets a la salut, a la igualtat o d'altres.
Ara mateix hem de ser conscients que és un objectiu. És a dir, podem proclamar que existeix el dret al temps, però l'hem de construir col·lectivament. Per tant, és un objectiu conjunt de totes les institucions, però no només, perquè com que estem parlant d'una transformació cultural molt de fons, hem d'implicar-nos al conjunt de la societat, tots els agents, tots els actors, en tots els espais, cada dia.
La xarxa catalana pel dret al temps inclou tota mena d'agents, administracions, entitats, patronals i sindicats, entre elles la Federació i l'Associació de Municipis i l'Associació de Micropobles de Catalunya. A més de posar en comú experiències, es preveu crear repositoris de bones pràctiques, trobar moments per compartir i, fins i tot, crear un segell que reconegui les bones pràctiques.
Justament en el marc de la Time Use Week, els comerciants de Lleida fan una crida a les administracions perquè aprovin lleis que ajudin el sector a conciliar vida laboral i familiar, tot plegat després d'adherir-se a una iniciativa per tancar un centenar de comerços a les 7 de la tarda. Helena Puigdueta.
La iniciativa forma part de l'Slow Shop, que se celebra des del 2016 i que pretén conscienciar tant els clients com els propis comerciants sobre la importància d'aquest canvi d'horaris per acostar-lo a un model més europeu.
Bàsicament, els comerciants el que diuen és que un sol o uns quants no pot ser. Ho hauríem de fer tots. Diuen que des de les institucions, no? Que sigui els ajuntaments o que sigui la Generalitat o el govern de Madrid, doncs que es facin lleis que canvin els horaris. En lloc de tenir, de permetre tenir obert totes les hores que es vulguin, doncs al revés, acotar una miqueteta més.
Uns canvis, però, que Rosabel Trenc, presidenta de l'Slow Shop Lleida, admet que generen reticències dins del mateix sector. Faria menys por, diu, si el canvi vingués imposat per llei. Justament aprofitant que aquest cap de setmana canviem l'hora, Rosabel Trenc pensa que la circumstància seria una molt bona oportunitat per començar a impulsar aquestes modificacions.
Canviem de capital. A Barcelona, les terrasses del carrer d'Enric Granados hauran de tancar una hora abans a partir de demà, és a dir, a les 11 de la nit. Ho ha anunciat l'Ajuntament de Barcelona després de les queixes del veïnat per molèsties i sorolls que generen les terrasses. Divendres, dissabtes i festius, l'horari de tancament serà, però, a la mitjanit. Joan Ferrer.
La nova mesura s'ha publicat avui al butlletí oficial de la província i entrarà en vigor demà mateix. Així, els 82 locals que tenen terrassa Enric Granados ja han estat notificats que hauran de tancar una hora abans i si ho incompleixen s'exposen a sancions de fins a 3.000 euros. Segons el regidor de l'Eixample de l'Ajuntament de Barcelona, Pau González, així es pretén combatre l'excés de soroll a les nits i garantir el descans del veïnat.
El compromís d'aquest ajuntament és no permetre que es malmeti el descans i la salut dels veïns i veïnes. No podem deixar que cap activitat vagi en perjudici dels veïns i veïnes, del seu descans, de la seva salut. Al final, aquí el que fem és intentar posar mesures per recuperar un equilibri que Enric Granados s'ha trencat.
Actualment, al carrer Enric Granados hi ha 1.600 veïns empadronats i 1.324 cadires de terrasses, i ha estat una de les 6 parts de Barcelona definides com a zona saturada de terrasses, on no es consolidarà cap de les llicències temporals que es van donar durant la pandèmia. D'altra banda, les terrasses de les places del Sol i la Revolució, al barri de Gràcia, també avançaran una hora al tancament.
I una tercera capital en el nostre recorregut avui per Catalunya. A Girona, una setantena de persones han participat en una campanya de sensibilització i conscienciació de l'ictus. La iniciativa està impulsada per l'Hospital Josep Trueta, que ha fet ecografies de Doppler a la ciutadania. Aquestes proves indiquen la predisposició del pacient a patir la malaltia. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Aquest dissabte 29 d'octubre és el Dia Mundial de l'Ictus. Per aquest motiu, el Trueta ha recuperat la campanya de conscienciació de l'ictus i durant tot el matí han informat sobre la malaltia i han realitzat ecografies Doppler per comprovar l'estat de les artèries de tothom qui hagi demanat cita prèvia. Així ho explica el neuròleg i coordinador del programa d'atenció a l'ictus de la Regió Sanitària de Girona, Joaquín Serena.
El objetivo es intentar concienciar sobre la importancia que tiene el ictus, sobre la importancia que tiene sobre todo prevenirlo y sobre la importancia que tiene detectarlo para que los pacientes lleguen a tiempo de que podamos tratarlos y revertir lo que es la evolución tan desastrosa que habitualmente tendría un paciente con un ictus sin tratamiento, ¿no?
En els casos d'ictus, l'ideal és prevenir-los, primer de tot amb una vida sana. Fer exercici, controlar la pressió, no fumar i evitar el sobrepès són alguns dels factors essencials.
la xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest matí l'increment del 28% de la taxa municipal de la brossa per tal de suportar l'encariment del combustible. L'augment suposa 2 euros mensuals de mitjana per als contribuents. La sessió també ha servit per donar llum verda al primer esborrany del nou pla d'ordenació urbanística. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
La proposta del govern municipal ha prosperat amb el suport dels consellers no adscrits i han dit no al PSC, en Comú Podem, Partit Popular i Ciutadans. El conseller de Serveis Econòmics i Centrals, Jordi Fortuny, assegura que el creixement de la brossa ha de servir per fer front a l'increment del preu dels combustibles.
Però no entrarem en populismes. No entrarem en tractar els ciutadans de Tarragona com a menors d'edat.
D'altra banda, el ple aprovat l'avanç al POM, que ara encetarà un ampli procés de participació ciutadana. Així s'ha defensat des de l'equip de govern, mentre que el PSC ha demanat que retirés de l'ordre del dia de la sessió. Begoña Floria, regidora socialista.
Ja hi ha un marc determinat per part del govern, del que el govern vol, i per tant no hi ha un marge de decisió. Estic donant els arguments per quals demanem la retirada.
El primer esborrany del nou planejament urbanístic ha rebut llum verda amb els vots a favor de l'equip de govern i també el suport d'en Comú Podem.
I repassem altres notícies destacades del dia. En llibertat provisional el raper Morat, després de ser detingut per desordres públics a l'Hospitalet de Llobregat.
El jutjat número 5 de l'Hospitalet ha deixat en llibertat Morat, a qui es relaciona amb uns aldarulls la setmana passada als blocs de la Florida, en què van cremar 2 cotxes i 2 contenidors. Segons els Mossos, durant els aldarulls també es van llançar objectes contra els agents.
Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa, volem dir, un operatiu contra una organització criminal relacionada amb el tràfic de drogues a la Catalunya central.
L'operació ha començat a primera hora del matí amb l'objectiu de desarticular una organització criminal relacionada amb la venda de drogues. Segons fonts dels Mossos, estan fent entrades i escorcolls en diferents punts, sobretot al Bages i a la capital, Manresa, entre altres ciutats.
L'empresa americana de semiconductors MPS amplia les instal·lacions a Catalunya i preveu crear 150 nous llocs de treball.
En concret, la companyia augmentarà en 1.200 metres quadrats, volíem dir, al centre de disseny de semiconductors de la capital catalana i construirà un nou edifici de 3.000 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que estarà operatiu el 2024 i es destinarà a testatge. La seu catalana de MPS serà la més gran de l'empresa a Europa i comptarà amb 240 empleats.
Moment per la cultura, l'Ateneu Barcelonès commemora els 150 anys obrint la seu convertida en un museu als ciutadans. La Junta presidida per Isona Passola es marca com a objectiu augmentar el nombre de socis i aconseguir la sostenibilitat econòmica de la institució. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El 13 d'abril de l'any 1872 neix l'Ateneu Barcelonès. Enguany se'n compleixen 150 anys i, per celebrar-ho, la institució s'ha renovat exteriorment amb la rehabilitació de l'entrada de carruatges i la creació d'un nou punt d'atenció als socis. També s'ha rehabilitat el sostre de la biblioteca i l'ascensor històric i s'ha instal·lat un nou sistema antiincendis. Feta la reforma, com ha explicat la vicepresidenta cultural de l'Ateneu, Lluïsa Julià, la institució s'obre als ciutadans.
Amb una museïtzació dels seus espais, amb 25 espais emblemàtics, que a través d'uns QRs accedeixes a una informació molt més àmplia, tant, diguéssim, escrita com a través de vídeos i altre material que es troba a la biblioteca.
La institució, a més, es troba en procés de reforma. També es vol augmentar el nombre de socis i rejuvenir un ateneu amb una mitjana d'edat d'entre 45 i 55 anys. A més, s'ha obert el restaurant al públic i es fomenten els vincles amb el barri, tot plegat per aconseguir la sostenibilitat econòmica de la institució.
I arriben els esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça ha quedat eliminat de la Lliga de Campions i jugarà un any més l'Europa League. Els de Xavi Hernández van saltar al terreny de joc sabent ja que estaven fora de la competició i van acabar perdent davant del Bayern de Munic per 0 gols a 3. L'equip blaugrana jugarà a partir del mes de febrer la segona competició europea. Un cop acabat el partit, el president Joan Laporta va agrair a l'equip i a l'afició l'esforç.
No se'ls pot recriminar res perquè, insisteixo, era molt difícil de jugar aquest partit. I gràcies a l'afició i gràcies a que els jugadors han donat la cara, doncs jo crec que ara podem ja dir que hem de mirar endavant. Ens queda la Lliga, ens queden altres competicions, ens hem de refer, però no ens podem aturar, hem de mirar endavant, tenim jugadors molt joves, han donat la cara, els estic agraït a tots, tant a l'afició com als jugadors i als entrenadors, per suposat, que està fent una bona feina, molt bona feina.
I avui és el torn pel Barça femení, que visita el camp del Rosengård de Suècia. Després d'estrenar-se la setmana passada en la Champions amb una golejada per 9-0 davant el Benfica, aquesta tarda, a 7:15, les de Jonathan Giralde jugaran la segona jornada de la competició continental en un estadi que estarà ple de gom a gom. I en bàsquet, el Força Lleida ha fitxat el pivot nord-americà Devin Thomas. Des de UAU, Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Thomas arriba a Lleida per donar un cop de mà a l'equip en el joc interior. Una aportació a l'ICG Força Lleida, que el seu entrenador Giralde encuentra espera que sigui el més immediata possible.
Bueno, és un jugador que ve a cobrir la posició de 5, no? Que és un bon jugador de bloqueig directe, de rebot ofensiu, capaç de, en defensa, de canviar tots els bloquejos i defensar tant petits com grans, no? No és un 5 molt alt, no? Per dir-ho d'alguna manera, a més sembla que fa 2-5, 2-6, però bueno, és un jugador amb molta qualitat, no? Que ha jugat a categories superiors i esperem que quan vingui aquí pues, pugui ajudar moltíssim a l'equip, no?
Un ICG Força Lleida que aquest divendres té nova cita a l'Espai Fruita Barris Nord contra l'Almansa, 8:45 del vespre, un partit on encara no es podrà veure a Devin Thomas vestint la samarreta lleidatana.
I en waterpolo, a l'Eurocup masculina, el Mediterrani s'enfronta al primer partit de la fase de grups que juga a Zagreb, a Croàcia, a partir de les 7 de la tarda, enfrontant-se als anfitrions del Mal d'Ost. El tècnic del Mediterrani, Jacel Martínez, en declaracions a BTV.
L'objectiu és intentar ser el màxim de competitius amb els quatre rivals de grup que tenim, com ja vam poder fer a la fase també que vam disputar a casa, i en aquest cas és veritat que el favorit seria l'anfitrió, el Mladost de Zagreb. Buscarem ser competitius amb tots, gaudir-ho i agafar aquesta experiència que per nosaltres és molt positiva.
I el Barça afronta avui el segon partit de la fase de grups de la Champions masculina de futbol sala que s'està jugant a Malta. Avui, a partir de les 4 de la tarda, es veuen les cares amb el Dobovec eslové. Ahir triomf contra el Lobokubo hongarès per 6-1. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i a ens fan enyorar el bon temps, el record del que van ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre junts.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. Catalunya supera el rècord d'ocupació en un tercer trimestre dels darrers 15 anys amb prop de 3.600.000 treballadors amb feina. Segons les dades de l'enquesta de població activa, hi ha un 2,3% més d'ocupació que l'any passat. Això fa que la taxa d'atur del 9,31% sigui la més baixa del tercer trimestre dels últims 14 anys. Ara bé, si es compara amb el trimestre passat, la desocupació repunta lleument amb 4.700 persones més sense feina. Escoltem Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball.
A Catalunya creix l'ocupació, per tant aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau del món laboral demostrem de nou fortalesa i resiliència.
En la mateixa línia, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha destacat la capacitat de Catalunya i Espanya de crear ocupació malgrat l'escalada de preus històrica. A tot això, avui els autònoms unipersonals poden demanar una subvenció de 18.000 euros per contractar una persona aturada de forma indefinida durant